Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Aquest estiu està proliferant una ciberestafa relacionada amb el lloguer d'apartaments o habitacions d'hotels per vacances. Funciona així. Algú reserva el lloguer a través d'una plataforma i aleshores els estafadors contacten amb les víctimes a través de WhatsApp, fent-se passar directament per l'allotjament on tenen prevista l'estada. Els ciberdelinqüents asseguren que hi ha un suposat problema amb el pagament o amb les dades de la reserva i adverteixen que si no s'actua de manera immediata, aquesta podria quedar anul·lada. Per fer més creïble l'engany, oients, els missatges inclouen informació real sobre la reserva, com ara el nom de l'hotel, les dades de l'estada o el codi de confirmació, i usen un llenguatge com alarmista, no? Urgent, no?, per pressionar els usuaris. Per solucionar la incidència, demanen accedir a un enllaç que, en realitat, atenció, dirigeix l'usuari a una pàgina web falsa, i allà es demanen dades de la targeta bancària o fins i tot es fa validar un nou cobrament. Aquest que us diem és un exemple molt actual d'un problema cada vegada més greu i que ens preocupa i que afecta més gent, aquesta ciberestafa. Estafes, de fet, tots són víctimes potencials. Avui volem parlar amb un debat amb tres grans experts. De seguida parlarem d'aquestes ciberestafes. A més, avui ens visita el publicista Jordi Urbé, amb qui analitzarem l'impacte comunicatiu que ha tingut per Catalunya acollir la sortida de l'edició d'aquest any del Tour de França. I acabarem el programa parlant amb dues emprenedores que han posat en marxa una plataforma en línia per tenir cura d'una qüestió que és molt important: la nostra salut mental. Recordeu, aquest estiu, Revolució també, els millors moments de 11 a 12 de la nit, cada dia des del 20 de juliol fins a finals d'agost, de dilluns a divendres, a l'antena de Catalunya Ràdio, els millors moments. I ara volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. La cara i la creu d'emprendre.
Segons dades de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l'any passat hi van haver 9.100 milions d'intents de ciberatac. 9.100, eh? La intel·ligència artificial ha permès perfeccionar qüestions com les suplantacions d'identitat o l'enviament de missatges i correus falsos. Segons Mossos d'Esquadra, cada dia es denuncien a Catalunya unes 300 ciberestafes. Cada dia, atenció, eh? Cada dia 300 ciberestafes, és un titular aquest. Quines ciberestafes són les més habituals? Què hem de fer per no patir-les? Com ens protegim, per exemple, o com ens protegeixen les entitats bancàries també? De seguida parlem d'aquest tema que ens preocupa a tots. Ben acompanyats. Què tal? Laura Caballero, directora de l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Què tal?
Molt bé, bon dia.
Eduard Castell, gerent de la Unitat de Crim Financer de CaixaBank. Què tal?
Molt bé, bon dia.
I Miquel Àngel García, cap de la Comissaria General de Tecnologia de la Informació i Comunicació dels Mossos d'Esquadra.
Bon dia.
Què tal? A veure, cada 6 minuts s'inicia una investigació policial contra una ciberestafa. Estem parlant de xifres molt preocupants. I una pregunta inicial, no?, que defineix bé el problema. Ens poden enganyar tots, no, Miquel Àngel García, em diries?
Bé, la seguretat ja no només està en el món físic, la seguretat també és part del món digital i, per tant, el nostre espectre ja no només el tenim fixat en un món físic on passen coses als carrers, als transports públics, etc. No?
Sí.
I bé, doncs, quan nosaltres analitzem una tipologia delictiva, parlem del perfil de la víctima. No? En el cas dels delictes digitals, el perfil és qualsevol. Vull dir, no podria definir-ho de manera diferent, no? És a dir, dona igual el teu estatus social, nivell cultural, sexe, qualsevol, podem ser víctimes d'un delicte digital. No?
Molt bé. Posa'm un exemple. Quan he dit aquestes 300 ciberestafes cada dia, un exemple de les més habituals?
Tenim les més habituals, doncs bé, des de la típica estafa del CEO o les estafes que suplanten la identitat d'una entitat o d'una persona per fer caure en un parany. De fet, l'estafa continua sent com l'estafa del tocomocho d'abans. Sempre ha d'haver un punt d'engany, no? Passa que avui s'utilitzen uns recursos digitals que fan arribar molta més gent. Però una mica l'element, no?, el comú és que caiguis en un parany, no? Ja sigui que et facin confondre en que el teu jefe t'està enviant un correu perquè facis una acció, una transferència, o fins i tot perquè suplanten la identitat d'un proveïdor i et canvien el compte corrent d'on tens que fer l'ingrés, no? Per tant, doncs, aquest és l'element comú en qualsevol cas, no?
Laura, cada cop els ciberatacs són tan sofisticats i tan ben fets, sí?
Sí, perquè a més compten doncs, amb una cosa que havíem de parlar d'això, no? Que és la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial al final està sofisticant, no?, aquests tipus de ciberestafes, perquè el que comentava el comissari, no?, estan generant continguts molt verosímils. És a dir, en el moment en què tu ets capaç d'escriure un correu que està superpersonalitzat, que a més no hi ha errors tipogràfics, no?, com en el passat doncs, havíem pogut identificar, que a més adjunta potser imatges, no?, que fan més creïble aquesta estafa, la que comentaves de l'allotjament, no?, de inclús doncs, imatges de l'allotjament, no?, i llavors tu realment et creus aquesta estafa, no? Aleshores estan ajudant-se d'aquesta nova tecnologia per encara fer més verosímil tot plegat, sí, sí.
Les entitats bancàries, no?, i les administracions, poseu les coses difícils, no?, aquests ciberestafadors, com ho feu,
sí, sí,
per
no...
posar les coses difícils? Nosaltres ens preocupa.
Al final treballem 24 hores perquè evitar aquestes tipologies de frau. Nosaltres al final estem guardant els diners del client i estem 24 hores revisant tots els possibles fraus, mirant nous patrons, traient noves regles de frau per intentar que tots aquests pirates no tinguin èxit amb els seus atacs.
Clar. Déu-n'hi-do, la IA és una gran tecnologia amb usos molt positius, però també s'ha convertit en una eina molt útil per cometre delictes a la xarxa. A veure, digue'm alguns delictes, Miguel Ángel García, que a més t'han sorprès i que dius, això pot passar?
Home, a mi... Jo vull dir que el delicte no l'inventa la IA. La IA el que fa és que el perfecciona. Val?
Sí, sí, per exemple, la meva veu ara mateix, no?, la podria agafar la IA i podria fer veure que jo truco a algú quan no és veritat.
Sí. Jo el que... amb el meu recorregut i l'àmbit en el que hi treballo, el que més m'ha sorprès, si he de posar com a exponent d'aquesta qüestió, és poder suplantar no només la imatge, sinó la veu d'una persona i que, a més, la IA pugui reproduir gestos que en temps real, amb una trucada, una videotrucada, és impossible saber si la persona que està a l'altra banda és la real o és una imatge suplantada per la IA. És a dir, faig un dibuix simple, És a dir, jo tinc una càmera que m'està enfocant a mi, jo faig uns gestos amb les mans, amb el cap, i la IA reprodueix aquesta mateixa gestualitat amb una imatge suplantada. Jo això és el màxim que he vist com a perfeccionament d'aquesta tecnologia. És una tecnologia molt potent i que està en mans de qualsevol que vulgui també doncs, fer el mal, no? Igual que també podem fer el bé. Vull dir, és una qüestió d'ús, és com un martell, serveix per... com a eina per fer bricolatge a casa, però també pot servir per matar.
Ara repassarem totes les ciberestafes. Explica'm tu les més habituals, Laura. Quines són les ciberestafes més habituals?
Doncs, bàsicament aquelles que, per exemple, busquen un rendiment econòmic, no? Podem trobar de grans ofertes, per exemple, a les xarxes socials, no? Amb descomptes gairebé impossibles. Això és una de les estafes més habituals, per exemple. Una altra, no? Potser estafes relacionades amb temps o amb finestres temporals que es donen a l'any, per exemple, durant el període de la renda, no? Solen enviar, doncs, aquest tipus de correus o SMS on diuen, escolta, entra en aquesta pàgina web perquè si no, no cobraràs, no, la devolució de la renda, no? És a dir, s'aprofiten d'aquestes finestres temporals per fer més creïble aquesta estafa, i una d'elles, doncs, pot ser perfectament, doncs, aquesta finestra temporal de la renda, no? O finestra temporal, per exemple, del Black Friday, no? També trobem un pic molt important d'estafes relacionades amb el Black Friday. Per tant, s'aprofiten constantment d'aquestes finestres. Ara ho comentaves molt bé, no? Tenim un gran pic produït, doncs, per aquestes estafes relacionades amb les vacances, no? Vacances, i em refereixo, per exemple, a les reserves d'hotels, d'allotjament, reserves, per exemple, a restaurants. Estem identificant, doncs, una estafa curiosa, que és la de simular, no? La de crear pàgines web de restaurants del nivell, no?
Com... Ai, que són mentida, aquests restaurants del nivell, sí?
Sí, sí. Bueno, estan replicant exactament...
Doncs, no existeix. O sigui, hi ha restaurants del nivell que no existeixen.
No, clar, no. Sí que existeixen, vale. És a dir, per exemple, no? Hem trobat casos, per exemple, on han replicat pàgines web de reserves legítimes, no? Les han
complicat.
Fet exactament igual, amb la intel·ligència artificial,
sèrio?
Et permet amb molt poquet fer aquests tipus de pàgines clonades, i clar, tu imagina't, com a usuari que vols anar a aquest restaurant, estàs boig per trobar una reserva en un restaurant X, que segur que ens venen molts al cap, i imagina que trobes allà, doncs, una disponibilitat. Doncs és un negoci brutal, no? Perquè ja juguen amb això, amb el que dèiem, amb l'emoció, amb l'urgència.
Deixa, deixa la reserva, deixa la reserva.
Deixa la reserva, no?
Tu, Eduard, en quins casos t'has sorprès més, em diries?
Bueno, actualment, com dèiem, tothom podem ser víctimes, tothom tenim un frau on podem caure. Ara, normalment, el que, per exemple, nosaltres estem veient a l'entitat bancària, el que s'emporta més diners, al final, és el frau d'inversions, que juga amb la psicologia d'intentar guanyar més diners. És això, doncs, el que diem aquí a Catalunya, no donen duros o quatre pessetes, però hi ha gent que ofereix duros o quatre pessetes, inverteix, et clonen una pàgina falsa on tu vas enviant els diners, ells te'n donen més, amb un no res et pugen un 3, un 4, un 5% possiblement diari. El problema és que, clar, quan vas veient que vas tenint beneficis, dius, ostres, n'hi poso més perquè tindré més beneficis. Vas fent la pilota gran, fins a que el moment de dir, va, ja en tinc prou, retiro els diners. Llavors ven els problemes, que aquella pàgina web no existeix i no es retornen els diners.
Uau, que fort, no? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí. Mm. Ciberestafes és un tema que se'n parlarà moltíssim, perquè cada vegada n'hi haurà més milions, eh? El phishing, per exemple, és el frau que es fa normalment per correu electrònic. Tenim un altre nom que podem dir, és smishing, eh? És una variant del phishing que es fa a través del missatge SMS o aplicacions de missatgeria. Ara m'ho explica també el policia. Phishing és un frau que es fa mitjançant trucades telefòniques. A veure, jo estic perduda entre el phishing, el smishing i el phishing, perquè clar, i ara l'oient també, perdoni, quan li hem d'explicar, és que aquests tres conceptes, sí o no?
Sí, tot aquests com que acaben expliquem? Amb ixing.
Ixing, clar, tant d'ixing al final és, m'estan estafant, que és més fàcil, no?
Sí, bueno, al final és el canal, no? O sigui, o arriben arriben a mi per correu electrònic o arriben a mi, que és el...
Correus electrònics estranys tots en rebem,
sí,
eh?
Sí, o arriben a mi per un SMS o arriben a mi per una trucada telefònica, no? Que avui en dia, clar, el que li donem més veracitat és la trucada telefònica, perquè tu reconeixes la veu i reconeixes el número de telèfon de la persona que t'està trucant, no? Però això ja s'ha perfeccionat de manera que es pot suplantar. Per tant, igual que podem suplantar un correu electrònic, doncs podem suplantar qualsevol d'aquests tres canals, no? I a partir d'aquí és quan ens fan caure en l'engany. Sempre juguen amb dos elements, que és, com ha comentat la Laura, no? És aquesta, les emocions i l'urgència. Sempre és, fes-ho ja perquè perds l'oferta, o necessito els diners ja perquè tinc un problema, no? I a partir d'aquí és quan ens fan caure en aquest parany, no? Per tant, jo diria que tenim aquests tres canals, per correu electrònic, per SMS o bé per trucada de veu, per acabar doncs això, amb aquest engany, que sempre tindrà aquests elements d'emoció i d'urgència, i al final doncs, acabar consumant qualsevol estafa, com comentava, no, l'Eduard? És a dir, ja sigui una inversió, de dir, ostres, fes-ho ja perquè perds l'oportunitat de la teva vida, no? o en qualsevol àmbit que ens puguin enganyar. L'element que veiem que va mutant és l'excusa, no? Ara les inversions, ara els restaurants, demà serà una altra cosa. Vull dir, sempre buscar el criminal. Estem parlant d'un crim, d'una delinqüència especialitzada, eh? No estem parlant d'un crim organitzat com ho concebim, no? Com està redactat el Codi Penal, no? On hi ha una estructura criminal, on fa una cosa, hi ha un repartiment de tasques. Això és un servei que es compra i algú doncs el posa en marxa. Vull dir, és un crim per servei. Al final, també hem de tenir clar que darrere aquests smishing, phishing i no sé què, són paquets que algú compra i d'una manera molt simple difon. I això és, com dic jo, és pescar de arrastre, no? És a dir, sempre hi haurà algú que picarà, perquè aquesta emoció, aquesta urgència, doncs algú l'entendrà com a real.
A veure, Laura, és veritat que et pot arribar un WhatsApp fals d'un número que tenim a l'agenda del telèfon i que, per tant, sembli un missatge real.
Podria ser, sí. És a dir, al final és el que comentàvem, és a dir, tenen la capacitat, no, de manipular, no, els remitents. Per exemple, en el cas del WhatsApp, no, que comentaves, en aquest cas en concret. Què succeeix? És veritat que això no és tan fàcil de fer, en el cas del WhatsApp, perquè han de passar altres coses abans perquè això es produeixi. Es pot produir per què? Imagina't que jo amb el meu WhatsApp, de cop, doncs, caic en un engany, no? I en algun moment determinat, doncs, alguna persona em contacta i em diu: escolta, hauràs rebut un codi que t'he enviat a tu sense voler, no? Aquest codi segurament és aquell codi que et permet, doncs, activar la sessió del teu WhatsApp en la web, no en el teu mòbil, sinó en la web, no? Llavors, això que fan els criminals? Agafen aquest codi, activen la sessió en un explorador i des d'allà es fan passar per tu.
Déu-n'hi-do. Perquè, escolta, i els bancs mai demanen dades personals directament als clients. Això deixem-ho clar, no? Expliquem-ho, eh?
Totalment. Nosaltres les dades personals ja les tenim. Només les demanem, al final, quan el client ens truca, i és per verificar que és el client. I, igual que fer transferències. Ara hi ha una estafa que està molt concorreguda, que és l'estafa del fals empleat. Al principi t'arriba un SMS dient que hi ha hagut un moviment i que truques urgentment a un telèfon. Tu truques amb aquell telèfon i, en principi, simula el nostre servei d'atenció. Llavors, aquest servei d'atenció t'atén molt bé, són professionals, juguen amb la psicologia, i el que fan és dir-te, pues, que per protegir els teus diners has de realitzar unes transferències per guardar-los, perquè la compta no és segura, i distribuir tots els teus diners amb altres comptes. Clar, des de la Caixa no demanarem mai distribuir els diners, sinó que directament, si nosaltres veiem un frau, el que farem és bloquejar l'accés a la CaixaBankNow perquè no es puguin fer aquestes operacions, o, en un cas molt extrem, bloquejarem el compte fins al que el client pugui passar per l'oficina i saber el que ha passat. Però, com comentaves, no demanarem mai dades personals.
Clar, el comissari general de Tecnologia d'Informació i Comunicació dels Mossos d'Esquadra, que avui està amb nosaltres, Miquel Àngel García, què els hi passa a aquests estafadors? És a dir, al final també ens preguntem, no? Perquè, clar, són delictes. Quan és detingut una persona perquè ha fet una ciberestafa, què li passa? Són greus aquestes sancions, sí?
Home, tot depèn de la quantitat i hi ha molts elements que fan... Aquí el problema és la investigació d'aquests fets. O sigui, arribar fins al delinqüent. Aquí el problema és que
estem... Que si arriba o no, clar.
Clar, és que aquí estem davant de serveis que poden venir des de l'altra punta del planeta.
De Rússia, de la Índia...
Per tant, la dificultat... Aquí l'exercici que ha fet el cos de Mossos és...
Vosaltres heu fet detencions internacionals?
Sí, s'ha fet...
A on, per exemple?
Hi ha operacions que s'han fet a Europa, amb temes de criptomoneda, hem tingut temes en col·laboració amb altres cossos policials, on s'han desarticulat organitzacions que es dedicaven a estafar, amb estafes piramidals, amb l'àmbit d'aquest de les inversions, falses inversions en criptomoneda. I s'han fet operacions conjuntes amb Guàrdia Civil i amb policies europees per desarticular... Bueno, hem tingut una fa, no recordo ara si fa 2 anys o així, de les més importants que s'han fet a Espanya, no? I se'n continuen fent també en molts àmbits.
I els heu pogut localitzar, però clar, el problema que em deies és que a vegades és difícil de localitzar-los.
Clar, és que aquí està la dificultat. No és un delicte on l'indici et porti directament a una persona que d'alguna manera puguis localitzar en un àmbit ja no dic dintre de Catalunya, ja dic fins i tot dintre Europa, no? Aquí estem davant d'unes organitzacions que utilitzen recursos que fins i tot poden estar fora de la Unió Europea, i la col·laboració entre cossos policials i entre organitzacions internacionals és fonamental. Això sobrepassa fins i tot a les capacitats de la judicatura. Vull dir, el jutge fins i tot, no, quan ha de fer una ordre, una ordre rogatòria a un altre país estranger, moltes vegades el país estranger no les atén, simplement. I per tant, doncs, és molt complexa. El que passa és que...
Però quines penes tenen? És a dir, si els detenen, aproximadament, com...
No t'ho sabria quantificar, perquè això depèn molt de com ho entén a la instrucció el jutge, no? Però el que vull deixar clar és que aquesta investigació, per arribar a tenir aquestes persones i que compleixin una condemna, el que primer que hem de conèixer és el fenomen. I conèixer el fenomen vol dir... Doncs aquestes 300 denúncies que comentaves al principi, diàries, és analitzar-les, veure els seus patrons, i a partir d'aquí, amb una suma d'indicis, poder aconseguir... Perquè hem de ser realistes, és a dir, 84.000 denúncies a l'any.
Déu-n'hi-do, 84.000 denúncies és moltíssim.
84.000 i pico, eh?
Però crec que això s'anirà multiplicant, perquè jo que em dedico a parlar de la intel·ligència artificial, clar, estàs d'acord, Laura, i en el teu cas també, Eduard, que clar, això s'anirà multiplicant perquè l'IA replica.
Sí,
I llavors, clar, que des de l'Agència de Ciberseguretat esteu preocupats per la que ve, perquè és que jo crec que la que ve és gran.
La que ve i la que ja està, de fet, això és el que estem veient en tots els àmbits, no només en l'àmbit de les ciberestafes. Jo parlaria de ciberamenaces. És una cosa que no perquè siguem Catalunya, no? ni perquè sigui un target objectiu, sinó que directament perquè el context global d'amenaces s'ha incrementat exponencialment, no? És a dir, d'uns anys cap aquí, et diria 2-3 anys, cada any que donem aquestes indicadors, aquestes dades de tendències, és que estem doblant, no? El nombre d'atacs, crec que el darrer any va augmentar el 32%, el nombre d'atacs, és a dir, estem parlant de milers de milions d'atacs, o sigui, ja va augmentar un 32%.
Un 32%.
I la gestió dels incidents que vam fer va ser del doble, és a dir, no tots els atacs, com sabem, doncs acaben sent incidents, perquè es bloquegen directament. Però fixeu-vos, o sigui, el doble d'incidents van gestionar, i a hores d'ara, sense fer spoiler del que vindrà en la pròxima memòria...
No fes spoiler? No pots dir?
No perquè
dir.
Si no... La gent de comunicació, en aquest sentit...
Un titular, no? Encara no?
No, però ja et dic que estem superant números i que de ben segur que els superarem.
Quin drama. A més, és que, Eduard, el sector financer és un dels més atacats del món, no?
Totalment. És això, comentem. Sobretot amb ciberfrau, nosaltres ho hem notat, sobretot des del Covid. Des del Covid, al final, la gent... s'ha llançat a les xarxes perquè estàvem tancats, però les bandes també s'han llançat a les xarxes. Les bandes que estaven venent droga, estaven tancats, no podien vendre droga, la prostitució estaven tancats, no podien... les armes... Llavors la gent estava tancada, però era gent amb unes infraestructures que tenien molts diners i capacitat. Llavors es van llançar un mercat que desconeixien i han vist que era rentable. És això, com comenta, des del Covid nosaltres hem vist cada any duplicat, menys l'últim any, que més o menys se'ns ha estabilitzat l'intentat amb frau. Amb ciberatacs, com comenta, és una altra cosa, es va anar multiplicant. Amb ciberfrau, per exemple, aquest últim any se'ns ha estancat, estem amb números com l'any passat, però portem des del Covid cada any multiplicant-ho per dos.
Clar, què diem als oients? Perquè tots són víctimes, gent gran, sobretot, em diríeu, no? La gent gran és la més estafada, però també gent jove, i a més amb el mòbil, que amb un clic entrem al correu, un missatge, rebem ple de coses, i llavors al final què li diem? Què li diem a l'oient? Que vigili, a veure...
Home, primer parar-nos quan ens estan interpel·lant amb una urgència, una emoció, no? Que sigui la que sigui, el primer de tot és parar, pensar si allò pot ser real o no.
És veritat o mentida?
Clar, i verificar-ho. Sí. Verificar-ho, el que se'n diu doble...
Sí, però quan a vegades el correu no, imiten molt bé, és a dir, és un mail de la caixa, i llavors jo el que faig és també anar a veure el correu l'adreça.
Sí, però...
Es veu bé amb l'adreça de correu, però, quan veure, és falsa.
Però si t'està, ja està, si estem dient que el banc no et demanarà dades personals ja, i tal, i ja t'estan enviant un correu, per molt vares que sigui, clar, no caiguis en aquesta, vull dir, truca al banc o vés a l'oficina, verifica-ho.
Sí, és el que comentem. Al final, el que necessitem és conscienciació, que la gent sàpigui el que ha de fer. Per això és molt important també aquest programa. El que necessitem és que la gent prengui consciència i apliqui el sentit comú. És el que dèiem, amb el cas de, per exemple, el possible fill en apuros, que en diem nosaltres. Al final, ostres, perquè m'envia des d'un altre WhatsApp confirmant que ha perdut el telèfon, que està en problemes, que l'envia 4.000 euros. Ostres, què ens costa trucar al nostre fill al telèfon? De veritat, sona? No sona? Fer aquesta comprovació de dir, ostres, para un moment...
Això passa,
penso,
eh?
Això passa.
S'imita la veu, no?, i trucant al teu pare i fan veure que ets tu, em posa'm 4.000 euros. I l'altre ho fa.
Imitant la veu, enviant un WhatsApp des d'un altre telèfon, ja, dient que han perdut
el telèfon
i que, pues bueno, que necessiten fer un pagament urgent. I la gent, és que és això, juguen amb la psicologia. Què no farim pel nostre fill? Mm. Al final, són 4.000 euros. Pel meu fill, estaria disposat a fer el que fos.
Que fort. I a més, això es duplicarà i es triplicarà. Quin consell dones, Laura, per anar acabant? Sí.
Doncs, complementant el que han dit els companys, al final, jo crec que hem de, sense entrar en la paranoia absoluta, perquè si no arriba un moment que dius, bueno, què és veritat i què no és veritat, però sí que està en alerta, no? En alerta, igual que en el carrer, no? En certes circumstàncies, doncs el nostre cos doncs reacciona, no?, a una sèrie d'inputs, no? I estem, doncs, alerta en el món físic, doncs jo crec que en el món digital hauríem d'actuar igual, és a dir, el que deies, fer aquestes verificacions del correu, fer dobles, no? Validar per dobles canals, entendre que el missatge doncs, si crea urgència o si crea emoció, això ja és raro. Si m'estan demanant dades personals o bancàries, també sospita. És a dir, hi ha una sèrie de tips que a base, no?, de tenir aquestes converses i de tenir aquests espais ens permeten doncs, identificar aquests patrons i això sempre, és a dir, si dubtes, verifica per altre canal. Jo crec que és la recomanació que els companys també compartien.
I tenim en compte, oients, que hi ha, doncs, els informes europeus diuen que hi ha tres grans perfils, grups criminals que busquen diners, actors vinculats a estats amb objectius d'espionatge o sabotatge i hacktivistes que ataquen bancs com a forma de protesta política. Per tant, per acabar, vivim en un món de moltes fake news, que això en parlarem molt la temporada que ve, també de fake news, de notícies falses, però també de ciberestafes i digitals a qualsevol moment. Hem d'estar alerta, fem avui divulgació al mòbil, al correu i explicar-ho també, aquest debat que espero que l'escolti molta gent, explicar-ho a la gent gran, explicar-ho al pare i a les escoles per acabar, perquè els que tenim fills i filles, al final ells també viuran això, perquè la intel·ligència artificial pot fer veus, pot crear-les i ho pot fer molt ràpid. I com és exponencial la intel·ligència artificial, i això ho expliquem, les ciberestafes segur que són exponencial i li ven a molta feina.
No,
comissari, jo dic que no se l'acabarà la feina als Mossos d'Esquadra. Hauran d'ampliar aquesta part de ciberseguretat, sí, segur, no?, els Mossos?
Haurem de posar tecnologia a treballar contra aquesta tecnologia.
Vull també. Dir, tenen IA ja treballant per aquesta
IA? No encara, però és una recepta que Europol ja està marcant el camí. Ja ens està dient que ens estem dormint.
O sigui, que s'han de posar agents d'intel·ligència artificial
sempre...
que siguin policies.
Jo crec que la IA no substituirà a la policia, però sí que els policies que no sàpiguen IA substituiran els que no la sàpiguen.
Ma, això també és un titular que m'ha deixat aquí. El policia que no sàpiga IA... I a tots, i el periodista, i l'advocat, i el que treballa al banc, oi que sí? És que al final és una eina que hem de saber.
Sí.
No ens ha de substituir, però ens ha d'amplificar capacitats. I jo crec que és una cosa que no hem de defugir. No? El que comentaves que deies dels menors, és curiós, perquè sí que és cert que ens semblen que tenen molta habilitat i molta agilitat, no?, amb tot el tema dels dispositius, però després no tenen molta consciència dels riscos que comporta, de compartició de dades, d'activació de certes coses. Per tant, la maduresa digital no sempre és la maduresa en ciberseguretat, no?
Molt bé. Gràcies, Laura Caballero, directora de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, Eduard Castell, gerent de la Unitat de Crim Financer de CaixaBank, i Miguel Ángel García, cap de la Comissaria General de Tecnologia Informació i Comunicació dels Mossos d'Esquadra, que ens deixa el titular, Els policies d'avui en dia, els Mossos, han de saber també d'intel·ligència artificial. La que ve... Sara Grossa, i en parlarem. Gràcies.
Gràcies.
La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Queda-te així, queda-te aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Queda't.
Revolucionant la publicitat. Amb Jordi Urbea.
Només 3 setmanes després de la visita del Papa a Barcelona va tornar a situar-se al punt de mira de tot el món amb la sortida del Tour de França, el que se'n diu el Grand Départ. Durant diversos dies la ciutat va ser molt més que el punt de sortida d'una cursa, va ser un escenari global amb milers d'aficionats als carrers, hotels pràcticament plens i una retransmissió en prop de 190 països. Impressionant.
Run, run, run. Yeah, one.
Com sempre, nosaltres, amb nosaltres està el millor publicista, Jordi Urbea. Què tal, com estàs?
Molt bé, i tu què tal?
Molt bé, molt contenta. Escolta, per analitzar què ha deixat aquest Grand Départ des del punt de vista de la comunicació i la marca ciutat, què em diries, Jordi? Què ha suposat per la marca Barcelona acollir el Tour de França?
Mira, jo d'entrada he de posar en valor la nostra ciutat, perquè a vegades nosaltres no som prou conscients els que vivim a la ciutat o treballem a la ciutat, no som prou conscients del que significa aquesta ciutat i aquesta marca Barcelona. Però tot el que toca la marca Barcelona li dona una dimensió nova, un creixement nou i una imatge absolutament nova. I per tant hem de dir felicitats Barcelona per l'organització d'aquest acte, de la forma que ho han fet. Perquè pots organitzar actes i després hi ha formes d'organitzar els actes. I nosaltres tenim sempre aquest punt plus que fa que tota la visualització, tota la imatge, tota l'organització sigui extraordinària. Però bé, Barcelona, què anem a dir? És una ciutat que el món de l'esport està ben lligada a ella. Ja no solament perquè recordem els Jocs Olímpics, sinó perquè Barcelona també, i Catalunya, està molt vinculada als esports. I no sé si ho saps, però Barcelona és dels que va començar a organitzar les primeres grans voltes, o millor, Catalunya, va ser el quart país que va organitzar una gran volta. De manera que des de 1911 ja estem involucrats en això. I no només això, sinó que he trobat com a curiositat, que no ho sabia, sí, que en l'any 1884 es va crear el primer club de ciclisme de Barcelona, que es deia el Club Velopèdic de Barcelona.
Al segle XIX, això,
segle XIX, ja, eh? Imagina't tu. Però bueno, la ciutat de Barcelona està vinculada a l'esport, la ciutat de Barcelona està capacitada per organitzar grans esdeveniments, i sens dubte ha sigut un gran nou èxit d'organització, perquè els resultats ho diuen així: ocupació hotelera, les imatges internacional, l'organització, etcètera, etcètera. I ja no solament això, sinó miraves les carreteres de Parc Catalunya, era una bestiesa, tots els pobles sortien a rebre el Tour, de manera que ha sigut un gran, gran èxit que val la pena tenir en compte.
Molt bé. A més, aquí no només parlem de Barcelona, també de Catalunya, aquesta tradició ciclista que explicaves, i parlem de dades, no? Perquè darrere de l'èpica també hi ha números, i segons l'Associació de Marques Bicicletes d'Espanya, Barcelona ha invertit prop de 9,7 milions d'euros a organitzar el Grand Départ. Com es justifica una inversió així, no? Em diries, amb retorn, sí?
Això és un retorn claríssim. Mira, les dades que van sortir de la sortida l'any passat del Tour de França que es va fer en el País Basc, em sembla que el retorn per cada euro eren gairebé 9. Per tant, està més que justificada aquesta inversió. Això és una gran campanya. Hi ha maneres de fer grans campanyes que poden ser comprant mitjans de comunicació i fent sortir un anunci en un determinat lloc. Això és una gran campanya en la que tu crees un contingut o participes d'un contingut i estan dins d'aquest contingut, doncs tens la repercussió mediàtica necessària. És a dir, no tens que pagar aquells espais publicitaris, sinó que el propi espai és el contingut. I allà és on t'apareix la teva marca. I aquí és on Barcelona, on Catalunya, té aquesta habilitat maca per fer. Per tant, dir 9,3 milions d'euros, 9,5 milions d'euros, és una gran inversió, és un esforç important econòmicament, sens dubte, però el retorn és espectacular, amb imatge i amb realitat.
I oients, igual que passem el Papa en aquesta sortida del Tour de França i les primeres etapes per Catalunya, també hi ha hagut lectura econòmica, eh? Hotels gairebé plens, apartaments turístics, prop del 80%, preus a l'alça, comerç, restauració... Quin impacte ha tingut per la ciutat? Tens les xifres ja, també, Jordi, del que ha significat?
Jo no tinc les xifres encara de l'impacte que suposarà a Barcelona i a Catalunya, però hem de pensar que seran de l'ordre del que ha suposat en el País Basc, i que encara que sigui per una multiplicació de 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 o 1.8, sí, que és una barbaritat. A més, hi ha una part que no és tangible i que no es mesura amb diners, que es mesura amb el record de la marca o la potenciació de la marca. I aquí he de dir que nosaltres ens recolzem d'una gran marca com és el Tour per apropar-nos amb ella i també donar brillo, o que pugui brillar molt més la nostra marca. I no ens en oblidem que també els del Tour també els agrada apropar-se a Barcelona, perquè també apropar-se a Barcelona, una ciutat com la nostra, sens dubte per ells és un gran al·licient. I per tant, jo el que seguiria animant és a que no deixessin de tenir grans aconteixements esportius en aquesta ciutat, perquè són els que ens donen realment repercussió mediàtica i són les millors maneres de fer campanyes de publicitat sense fer una campanya de publicitat, sinó que vinculant-se a continguts màgics. Així que jo, si tingués que fer una crida aquí als responsables polítics, diria, escolta, comenceu a triar esdeveniments i portar-los cap aquí, que, per cert, voldran venir tots, no tinguis cap dubte, perquè vindre a Barcelona també els hi suma amb ells amb imatge de marca. No és una qüestió solament de que ens n'aprofitem nosaltres, sinó que també ells se n'hi sumen. De manera que...
Hem d'inventar més esdeveniments per Barcelona, però hi encara més, no? Que vinguin tots.
I els hem d'estar, i els hem d'apostar. Mira, tenim el circuit de Catalunya, que jo crec que hem d'apostar amb tota la força perquè sigui un cop l'any, no? Un cop cada any. Per què? Perquè la nostra ciutat ho mereix, perquè la nostra ciutat ho fa molt bé.
O el Mobile, no? Que ve un cop a l'any també del febrer.
Però és que no tenim que tenir cap problema. Amb aquest tipus d'esdeveniments no hem de tenir cap problema perquè són bons festivals musicals, etcètera, etcètera. És que n'hi ha tants que ens aporten un trànsit de qualitat que crec que és el que hem de lluitar pels propers anys. Així que Tour 100%, inversió 100%, felicitats als organitzadors i felicitats perquè l'èxit està garantit.
I tu que parles de marques, no? Aquesta caravana del Tour amb esdeveniments, amb patrocinadors, paral·lels, no?
M'encanta.
És una plataforma potent, no? Perquè passa pel carrer, davant de la gent ho veu, no? Diries, no? El mallot groc, no? Que és la part icònica. És a dir, al final, per les marques, tu que ets publicista, què els dius? Hi heu de ser.
Mira, jo sóc un... A mi em sembla que la caravana del Tour és la millor, diríem, contingut ficat dintre de l'esdeveniment d'una forma tan natural. Jo fa uns anys vaig estar a l'Ile Jourdain, tinc una petit apartament a l'Ile Jourdain, a França, que tenien sortida del Tour allà, i jo vaig estar veient totes les marques, tots els carruatges, tots els camions, tot el que hi havia, i et donaves compte de que estava inserit dintre de la pròpia cursa, i no et semblava que allò era com una enganxida, una cosa enganxada al darrere, que anava a rebufo, o davant o darrere, sinó que realment el que et donava era una sensació de dir, caram, tot allò era formava part de la festa. Per tant, jo diria que les marques s'haurien de plantejar cada vegada que hi hagi un esdeveniment d'aquests, de llançar-s'hi al fora, anar per ell, perquè la repercussió mediàtica que obtenen és d'altíssima qualitat. I a més, el consumidor no ho percep com un anunci o com una marca que m'està perseguint, sinó que ho rep com un contingut de qualitat que està gaudint, que és pròpiament la cursa.
Molt bé. I per tancar ja, Jordi, quan el Tour ja ha seguit el seu camí cap a França, què em diries que hauria de quedar per a Barcelona i per a Catalunya? Hauria de quedar la idea d'una ciutat, com em deies abans, d'organitzar grans esdeveniments, no? De tots els temes de cultura, d'esport, d'arquitectura, d'energia, sí?
Barcelona té una capacitat organitzativa fora del comú. Té una capacitat de fer coses diferents fora del comú. Té una ciutat i un entorn fora del comú. Jo, clarament, faria un esforç gran. No diria que quasi cada setmana tingués que haver-hi un gran esdeveniment, però quasi. Fixa't que ha passat el Papa fa 3 setmanes, ara ve el Tour, i això la ciutat ho digereix molt bé, i en canvi li donen una repercussió internacional que no parem d'aparèixer a tot arreu. Per tant, és som-hi, fem-ne més, apostem-ne més, però, a més, sense parar, sense parar. I ja sé que és un esforç econòmic, claríssim, però el retorn està més que garantit.
Molt bé. La setmana que ve també ens veiem amb Jordi Urbé parlant de Taylor Swift. Per tant, et diré bones vacances la setmana que ve.
Exacte, la setmana que ve ens veurem i ens desitgem bones vacances, que ens posem morenets.
I descansem, sobretot.
Sí, aquest any necessito aturar-me una mica. Vinga.
Gràcies, Jordi Urbé.
Adéu.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. We're going up for... Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Cada vegada més gent pateix algun tipus de trastorn de salut mental i entre els joves aquestes xifres es queixen de manera molt notable. Gairebé la meitat diuen que han patit o pateixen ansietat, depressió o algun altre problema de salut mental. És una qüestió que va a més, però afortunadament cada vegada se'n parla més i ha deixat de ser el que no ha de ser mai, un tabú. Contenta de saludar avui a la Marta Comas i la Ainhoa Corbera, dues emprenedores que avui ens visiten. Què tal, com esteu?
Molt bé. Molt bé.
A veure, aquí comença. Què és We Are Psycho, Tots Som Psycho? Què em diries? Una plataforma de salut mental que què fa?
Doncs tenim una plataforma de salut mental que vol desestigmatitzar tot el que és la salut mental, que al final tots en algun moment tenim dificultats i tenim moments en els que ens aniria molt bé aquesta ajuda professional. Volem fer-la accessible a tothom i això és una plataforma que posa el pacient i el terapeuta al centre.
Val. Per tant, és un match, no? Podem dir, entre usuari i terapeuta, no? M'ha fet gràcia l'expressió que feu servir, fer match amb el terapeuta, no? Com funciona el vostre servei exactament?
Realment és un match real, no? Nosaltres, quan els nostres psicòlegs entren a la plataforma, doncs responen una sèrie de preguntes, quin tipus d'especialitat estan ells, sí. Més especialitats, quin tipus de problemàtiques no volen tractar, per exemple. Després, quin tipus de població volen adreçar. Hi ha persones que estan més especialitzades en adults, d'altres en famílies o parelles. I el pacient, per la seva banda, fa el mateix, no? Explica una mica què li passa, també diu quin tipus de teràpia vol fer, en quin tipus d'idioma, també el gènere del terapeuta. Llavors, el sistema fa un match, que és un match real.
Molt bé. I, per tant, a qui s'adreça aquesta plataforma? Expliquem una mica, totes les sessions són en línia, la teràpia en línia és igual d'efectiva, que la presencial, em diríeu, sí? Com s'adreça? S'adreça a tothom?
Ens adrecem a joves, a les seves famílies, però també ens adrecem a adults i parelles, perquè realment el segment és ampli, no?, de població que necessita aquests serveis.
Clar. I llavors la teràpia com funciona? És sempre online o no? Com funciona?
És sempre online i contestant una mica la teva pregunta de si és efectiva, sí que és efectiva. Hi ha molts estudis que ho corroboren, que la teràpia online és igual d'efectiva de la presencial. Sí que és veritat que hi ha una petita part de persones que no busca aquest online i busca la presencialitat, i això està molt bé, i pel seu tarannà, pel que sigui, i també hi ha un tipus de problemàtica que de vegades necessita un abordatge més multidisciplinar o un tractament més hospitalari on nosaltres, per suposat, derivem aquests pacients a clíniques, no?, on els puguin atendre.
Expliqueu-me la vostra història, perquè m'han dit que sou amigues des de petites, la Ainhoa com a psicòloga amb una àmplia trajectòria clínica i la Marta com a experta de màrqueting, de negoci. És a dir, com vau decidir muntar aquesta plataforma? D'on va sorgir aquesta idea?
Doncs això, mira, sí, ens coneixem des dels 8 anys, som amigues.
Ah, que maco, no? Que maca aquesta amistat professional, sí. Després, eh?
Sí, sí, i el que és molt bo és que realment està molt basada en aquesta complementarietat mútua i les nostres carreres, a més, s'han complementat. Ens vam trobar en un moment que érem mares d'adolescents les dues, ja teníem l'espai mental per poder crear un projecte propi, teníem ganes de fer un projecte amb impacte, i va sortir We Are Psycho d'haver vist la necessitat, no?, de trobar ajuda psicològica tant per adolescents com per adults, com d'haver estat en diversos moments de la vida en què ens hauria anat molt bé. I a més que fos online, el fet de que hem viscut fora i a vegades hem buscat teràpia en català, per exemple, quan vius fora, ho agraeixes molt. Això només t'ho pot donar si és online el servei, o persones que viuen més desplaçades de poblacions on tens serveis psicològics. Doncs això va inspirar el fet de que fos online.
Molt bé. Ara quants psicòlegs hi ha en aquesta plataforma, aproximadament?
Ara som 10, jo seria la 11, jo sóc la directora clínica, i la idea és anar creixent a poc i amb responsabilitat.
Molt bé. I el que voleu, suposo, és arribar més joves, amb més adolescents, a gent gran, però sobretot que també com pot col·laborar? És a dir, un psicòleg pot entrar en aquesta plataforma? Com funciona el vostre model de negoci, perquè ho entengui, eh? Cobreu una part del que es paga el pacient, el professor professional, és a dir, com funciona aquesta plataforma?
Bueno, nosaltres oferim un servei, llavors una part del que paga el pacient, doncs va al psicòleg, li cobrem, perquè és part d'aquests, doncs com si jo és un despatx, no?, els serveis que té d'administració, de màrqueting. També tenim tot un sistema de formació, no?, que està accessible pel psicòleg, cosa que és molt interessant, no?, perquè treballar online pot ser molt solitari de vegades per un psicòleg, i això ens ho diuen, que els agrada molt aquesta comunitat que hem creat, no?, que poden accedir a supervisions, poden accedir a formació, i hem fet alguna trobada també presencial. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. Passant els dies, passa la vida, i porto aquest somriure tonto als ulls. Diumenge sense drama, fa temps que he estat esperant tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran. Tots els dies que vindran, no? La música important per la salut mental. Avui parlant d'aquesta plataforma, d'aquestes dues emprenedores, eh? We are Psico, tots som Psico, que ens van escriure al Revolució, que han tingut aquesta idea i que esperen que siguin també molts psicòlegs que s'apuntin, no? Perquè la salut mental, em diríeu, quines són les teràpies que més creieu que es fa avui en dia, no? Hi ha molta ansietat, hi ha molta depressió, cada vegada més, eh? També amb el tema de les pantalles, a vegades, no? També hi ha addiccions. Què us trobeu, no?, en aquesta plataforma que feu maig, We are Psico, tots som Psico. Quins són els problemes principals de salut mental que tenim? Bueno, hi ha un gran augment de l'ansietat, no? Això és molt rellevant. I l'ansietat no només són atacs de pànic o tenir taquicàrdies, no? L'ansietat és no dormir bé, no voler sortir de casa, doncs, perquè a casa ja estic bé i no em vull afrontar a petites coses que abans sí que m'afrontava. Vol dir tenir aquests pensaments recurrents i obsessius que no me'ls puc treure del cap, no? Són moltes coses. Però també el gestionar el dia a dia, el gestionar les emocions... també tenim molt pacient jove que o bé l'han diagnosticat recentment o s'ha autodiagnosticat, perquè hi ha moltes eines fiables o no online, però hi ha molta gent que s'autodiagnostica i arriben a nosaltres dient: mira, m'he donat compte que soc TDA o que soc TEA i necessito ajuda com per encaixar-ho, o necessito estratègies per viure el meu dia a dia.
És veritat, ara està molt de moda fer servir el ChatGPT per fer-lo servir a psicòleg, oi? Sí?
Sí, està molt de moda i té un perill enorme, el ChatGPT, perquè realment està programat per complaure. I clar, això és un risc molt elevat.
Sí, ara hi ha un concepte que es diu psicofancy, no?
Què vol dir psicofancy?
Psicofancy vol dir quan...
Psicofancy?
Sí, psicofancy, quan la intel·ligència artificial et complau tota l'estona, no? Té aquesta característica, està dissenyat per complaure l'humà.
Llavors, això vol dir? Jo parlo molt amb la gent. Què vol dir psicofancy? Que estic fascinada per la intel·ligència.
Exacte, et fa fancy, llavors t'enganxa.
I m'enganxa, llavors què? Estic enganxada?
Estàs enganxada sense adonar-te compte. A més, també l'humanitzem, no?
I perquè... què he de fer a la intel·ligència artificial?
No donar-li el poder de que és un terapeuta.
No, però jo la faig servir per parlar, per feina, i em va bé.
És una eina, molt útil, que l'hem de fer servir, per suposat, hem d'estar al dia...
Però no com a psicòleg.
Però no com a psicòleg, vale? Hem de tenir una mica de sentit comú, no? No podrà substituir mai una persona. Pensa que la IA no llegeix el llenguatge no verbal, per exemple, i pot malinterpretar moltes coses. I hi ha casos registrats de persones que han estat en situacions molt greus perquè han estat induïdes per un IA, no?
Ja... Déu-n'hi-do, és que el món va tan ràpid, no? I cada vegada, doncs, el tema del servei de la salut mental, de que parlàvem avui, de les ansietats, les depressions, la salut mental és protagonista, i creieu que plataformes com aquestes són necessàries, no? Em diríeu, sí?
Sí, ho veiem molt necessari, i justament el fet aquest de fer-la més accessible, el que volem és com dèiem abans, no?, desestigmatitzar-ho i que tothom hi pugui tenir accés. Creiem que tant jo com grans, com adolescents, que és una població de molt de risc.
No tots tenim la sort de viure a una ciutat gran a Barcelona on tens accés a professionals especialistes en el que et passa. I després, bueno, hem volgut fer-la també molt ajustada, no?, a les necessitats del que ens trobem.
Molt bé, doncs escolta, Marta i Ainhoa, enhorabona per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Que fa un molt bon ús de la tecnologia i que segur que serà molt útil, no?, per a molta gent que pateix algun problema de salut mental. Recordem el nom, eh? We are Psico, tots som Psico. Es pot fer match entre usuari i terapeuta, pots triar, suposo, sí. A la web, el terapeuta que més convé, ja siguis adult, parell, ha família, no? Quin problema tens, no? També doncs, superar un dol, és que no sé, podríem explicar una separació, què més, quants temes psicològics?
Moltes coses.
Tenim una sortida de feina, què més? És que clar, passen tantes coses
canvi,
a la vida.
Un canvi a la vida, el, no? El processar qualsevol cosa que t'estigui passant. No?
O l'insomni, que també és un problema molt freqüent.
I aviat engegarem un programa d'insomni que serà molt interessant amb l'Oriol Mercader.
No, que és molt important dormir per la salut, eh? S'ha de dormir molt. Gràcies, felicitats a les dues per molts anys.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina. Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa, recordeu, aquest estiu Revolució 4.0, els millors moments de 11 a 12 de la nit, del 20 de juliol fins a finals d'agost, de dilluns a divendres, a l'antena de Catalunya Ràdio, els millors moments que hem viscut aquesta desena temporada. Avui acabem, oients, amb una frase de l'inversor i magnat financer nord-americà Warren Buffett, i és aquesta: no deixis escapar alguna cosa interessant avui perquè estàs pensant que demà trobaràs alguna cosa millor. És un bon consell per tocar de peus a terra i aprofitar sempre les oportunitats quan venen. Moltes gràcies, com sempre, a l'equip, molt important, l'equip del Revolució 4.0, perquè les coses i la ràdio es fan equip. Júlia García, Francesc Bertran, Cesc Bertran, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, gràcies. Singing the song, singing this is a life, and you wake up in the morning and your head first.